Doctora, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, hem mirat que, clar, ja fa 3 setmanes que ha arrencat l'inici, vaja, l'inici del curs escolar, hi ha l'efecte retorn a la feina, no? S'han acabat les vacances. No sé si era fins a cert punt esperable que tornéssim a superar la R de 1.
Sí, de fet, ja ho veníem dient, diria, des de principis de mes, que l'escenari més probable, no? Sempre parlem d'aquestes probabilitats, l'escenari més probable era un estancament de cara a finals de mes, principis d'octubre, i és exactament la situació que esperàvem trobar-nos en aquests moments. Per tot el que comentes, tot aquest canvi d'activitat que fem el mes de setembre, no? De retorn a la feina, obertura d'escoles, de vida altre cop en entorns més tancats, no? És tot un canvi respecte a l'estiu que ens comporta un canvi a nivell de transmissió, també. Mm.
Sempre diem que la R no és un valor fix, diguem-ne, que és relatiu a la situació que hi ha. Hi ha algun punt de preocupació que tingueu per als models que teniu d'aquest 1.06 que hi ha avui?
Doncs, a veure, aquesta R de 1 el que vol dir és aquest estancament de mitjana, és a dir, que el nombre de casos es manté més o menys constant a nivell de Catalunya al llarg d'aquests dies, no? El sistema 0,95 o 1,05 és pràcticament el mateix. El que sí que això és una mitjana de tot Catalunya que amaga situacions diferents, no? I tenim zones de Catalunya doncs, que puntualment estan pujant o han pujat la setmana passada, doncs, com la zona del Berguedà, d'Osona, de l'Ebre, de la Garrotxa, o alguna zona del Baix Llobregat, però, per exemple, la ciutat de Barcelona segueix baixant, no? I això és una mica el que esperàvem, no? El fet de que puguem tenir algunes pujades, alguns brots locals, doncs que es puguin anar controlant i que no s'escampin de forma generalitzada. Per tant, és una mitjana d'estancament que amaga realitats diverses, però que en principi no s'estan complicant de forma generalitzada.
Hi ha dues qüestions que preocupaven amb l'inici de curs, o han estat preocupant. Un és l'inici pròpiament del curs escolar, que no impliqués una allau de noves infeccions a través de les criatures, i el segon, que ha anat sorgint a les últimes setmanes, és els famosos botellons. Anem un per un. Clara, la qüestió de l'obertura de l'inici del curs té algun efecte negatiu que sigui visible, que sigui significatiu?
Aquí, clar, és que al setembre passen moltes coses. I clar, Passa l'obertura d'escoles, però passa també el retorn a la feina. Hi ha hagut també doncs, grans aglomeracions amb situacions diverses, majoritàriament a l'aire lliure, per això, i aquest és un punt important, perquè el risc sempre és menor a l'aire lliure que en un lloc tancat, no? Aleshores, ara veiem, per exemple, doncs, que la incidència és una mica més gran amb infants, amb els més petitons, i d'entrada podries dir, doncs, això és un problema de les escoles, però la qüestió és que és l'únic col·lectiu que realment no està vacunat, no? Que té un 0% de vacunació i que, per tant, l'esperable és que la incidència, igual que va passar el juliol entre els joves que no estaven vacunats, doncs ara ens ho trobem també en la població infantil, no? Que hi hagi més casos, no pel fet d'aquest retorn a les escoles, que també doncs, hi pot haver certa transmissió, però sobretot i principalment perquè és el col·lectiu que no està vacunat ara mateix.
Mm-hmm. I pel que fa als botellons, creus que té alguna incidència?
Jo crec que és un factor més, una peça més del puzzle d'aquests últims mesos, no? Sí que el que seria la franja d'edat que podríem associar aquest tipus d'oci, no? No sé a quines edats hi van ara, però posa-hi dels 15 als 30, per fer-ho... Sí. Doncs han seguit baixant i ara es mantenen amb una incidència també força baixa, bastant similar a la de les altres franges d'edat. Per tant, en qualsevol cas, no han generat una amplificació descontrolada que haguem de córrer a pagar, però sí que probablement han estat un entorn més on hi ha hagut contagis com en d'altres entorns.
Quin és l'escenari que preveieu per les pròximes setmanes, amb l'arribada també del fred, etcètera, etcètera? No sé si ara ja ens trobem en una situació, com deia també el doctor Roger Paredes, en què les onades seran una cosa, no sé si haurà passat a la història, i estarem davant d'un escenari una mica diferent.
De fet, el doctor Paredes ho ha explicat fantàsticament bé, l'escenari més probable, que no és mai no el podem garantir mai al 100% perquè hi ha factors incontrolables, no? Ell parlava doncs, de noves variants o podem parlar de si pot haver una pèrdua d'immunitat a llarg termini o mil coses que poden passar. Però si tot segueix més o menys com ara, el que esperaríem és una mica el que veiem que està passant a Regne Unit des de finals de juliol. A Regne Unit, el 26 de juliol, van fer allò que em van dir el Freedom Day.
Sí,
que van treure totes les restriccions, i des d'aleshores doncs, el que es veu allà és una mena de mar arrissada, no? En lloc de grans onades, doncs, unes setmanes que puja, unes setmanes que baixa, el que passa que van obrir en un moment en què la incidència era altíssima, i allà s'han quedat amb una incidència altíssima, per tant amb una mortalitat encara força considerable. El que esperem que passi aquí, aquest escenari més probable, seria una cosa semblant, però amb un nivell d'incidència molt més baixa. Ara Catalunya i Espanya també estan a la zona baixa d'Europa, no? Si mirem en termes d'incidència. I el que esperaríem és una mica aquesta mar arrissada, no? De pujades, baixades, més locals, més generals, però no amb la intensitat i la magnitud que han tingut les zones, les onades prèvies, no? Però és l'escenari més probable, que no té per què ser el que passarà amb un 100% de seguretat, evidentment.
Això vol dir, doctora, que estem en el punt, no sé si dir-li de transició o dir-li de canvi de paradigma respecte a la pròpia pandèmia? És a dir, hi haurà un moment en què deixa de ser pandèmia per nosaltres?
Sí, no és un punt, de fet, que és el que ens agradaria, sinó que és no, com un període de transició entre la situació prevacuna, que era una, i el que serà aquesta situació endèmica, doncs, que és el que, no, que anomenem també la nova normalitat. Ara estem en aquesta transició, no? Passant de forma gradual, encara tenim algunes restriccions que s'acabaran de reobrir, haurem de seguir com afecta tot això, i progressivament doncs, ens podrem relaxar sense treure l'ull del que passa a la resta del planeta, no? On encara hi ha moltes zones amb una taxa de vacunació molt, molt baixa i que, per tant, ens faran mantenir una mica aquesta alerta.
Som gaire lluny d'aquesta situació endèmica en què, d'alguna manera, podem comportar-nos davant del virus aquí, en aquest racó de món, evidentment no tot el planeta, comportar-nos davant del coronavirus com ens comportem davant de la grip? Estem gaire lluny d'aquest punt?
Per la situació que tenim ara, o el context que tenim ara, no, estaríem parlant de mesos, no d'anys. Però pel context que tenim ara, no? Que sempre ens el pot complicar doncs, alguna nova variant que comentàvem o alguna altra història. Però ara mateix es veu, no? es veu bastant a l'horitzó. No sembla una cosa molt llunyana.
Uh-huh. Li faig una altra pregunta a la Clara Prats, perquè el doctor Roger Paredes crec que ha estat bastant exacte i no sé si comparteix l'opinió, no? O bastant contundent respecte no només a les mesures, sinó també la possibilitat o no d'obligar les vacunacions o d'aplicar passaports Covid. Quina és la teva opinió, Clara, sobre la possibilitat d'obligar a determinats parts de la població, fins i tot el conjunt de la població que no vulgui vacunar-se, vacunar-se i d'aplicar determinats aspectes com el passaport Covid?
Clar, jo tampoc soc experta, com deia ell. Jo tinc el punt de vista de metge i jo et diria gairebé el de les matemàtiques, no? Que com més vacunem millor, i el de ciutadana. Obligar, no sé si es pot obligar en un context on la vacunació no és obligatòria per cap malaltia, però sí que realment sabem que hi ha certs entorns que són més on es poden generar més situacions d'aquestes de superpropagació. Si aquests entorns els podem protegir augmentant-hi la vacunació, i aquest seria una mica el rol del que és el certificat Covid, per exemple, per entrar en locals d'oci nocturn, jugaria aquest paper, no? de transformar un lloc que a priori és d'alt risc epidemiològic, on hi poden haver grans cadenes de contagi, en un entorn, doncs, no segur al 100%, però sí molt més segur, no? Assimilable a d'altres entorns. Per tant, tot el que sigui estimular la vacunació, explicar, convèncer i requerir-la en certs entorns determinats, doncs em sembla que és una bona opció.
Com sempre, un plaer, un gust. La doctora Clara Prats, física investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Que tingueu un bon cap de setmana.